Fabricació pròpia. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Bona tarda a tothom, com anem? Els que estigueu dinant o fent sobretaula, profiteu aquesta llum de tardor fantàstica que potser us entra per la finestra. I és que les ventades de les últimes hores han deixat un cel blau llampant a tot el territori català, amb l'excepció, això sí, d'una borrasca amb epicentre a Anvers. La derrota d'ahir dels Blaugrana en partit de Champions han clotat a tota la colerada en una depressió atmosfèrica que algun meteoròleg ja avança que podria portar precipitacions. Nosaltres avui, plogui o nevi, us acompanyarem des d'ara i fins les 6 de la tarda. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Quin ambientasso avui aquí a la sala 1 d'aquest club que es diu Ràdio Estel, la fabricació pròpia. Avui és que estem contents perquè recuperem efectius. Comencem pel principi, però els guions Candela Figueres.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la producció Uri Francisco. I atenció, estem de sort de tornar-lo a tenir amb nosaltres, el gran Ferran Capdevila. Bravo! Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, que també celebrem el món digital. A la vida pràctica i a la interpretació simultània, Marta Medina, Paula Moreno a l'Univers Sonor, i avui amb la col·laboració de la Sandra Gómez, que no és neu preparant, neu escalfant, que ens portarà un nou concurs musical.
Més música? Sí, doncs sí, és sí, com sí, ahir, que acabarem fatal, eh?
I, per cert, a la nostra Mercè Raga, que segueix el taller mecànic, sembla que més del canvi de filtre i culata hi havia alguna pastilla de frec que fallava.
Que fallava. És que no sé què està passant, perquè mentre uns van entrant, d'altres encara estan recuperant-se i d'altres en sortiran, perquè
un...
la Paula hi apunta
sí,
manera.
Sí, sí.
Això és un no parar. Ara sí, això, sí. Candela, ens han dit que ens la deixaran com nova. A la Paula, jo crec que ja és un cas perdut. Des d'aquí, Mercè, una abraçada, perquè tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Són les meves preocupacions i vosaltres les entomeu. Com podeu? S'ha m'acudit això. Entomeu, penya.
Ens quedem tu i jo soles. Ostres, aquí.
M'aguanteu perquè no hi ha un altre.
Avui
no,
Uri, el que vulgui. Sí.
Amb Marta Ejarque. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Que avui, com cada dia, encetarem aquesta primera hora repassant l'altra actualitat del dia, pendents d'aquest entomeu penya que hi va presentar Uri Francisco i que avui de ben segur ens porta moltes sorpreses. Avui, també, digestiva de dol. La sala Sidecar canvia de propietari. Aquesta setmana hem sabut que l'històric director i fundador de la sala Sidecar, Roberto Tiers, traspassa el local després de liderar-lo, atenció, durant 41 anys. Això serà a quarts de quatre. Parlarem amb ell, el Roberto Thiers, un dels últims moicans d'una plaça reial que, tristament, cada dia ens sentim menys nostra. Avui passaran més coses, perquè també ens visitarà l'Helena Sofía Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Amb ella parlarem d'un dels temes del moment, la intel·ligència artificial i el bon ús de la xarxa social. Serà interessant la conversa, i més després d'aquesta proposta del Ministeri de prohibir el mòbil a primària i a l'ESO, també al pati i al menjador. Tot plegat abans de rebre dues de les dones amb més talent de casa nostra.
Mira com vinc per la nit del meu poble del món, sense cants ni ja somnis, fent buides les mans.
Les germanes Nederman, la Judit i la Meritxell, l'any 2019 van crear el seu propi disc de Nadales, Present, un disc que destila la màgia del Nadal compartit en família, a la vora del foc, i que les Nederman interpretaran avui, a les 8 del vespre, a l'Aliança del Poblenou de Barcelona, al concert de Nadal del 3C. I molta atenció amb el combo final avui del programa, perquè a les 5 viatjarem fins a les Terres de Ponent. Cartanyà, l'home del temps amb més mala bava de l'Star System català, s'haurà avui a la nostra xeslong.
Comença la temporada caldejadeta i amb un anunci de tempestes al Triangle de les Bermudes. I qui diu Bermudes diu aquí a la cantonada. La cantonada on hi ha aquest collons de televisió pel qual començo a treballar avui.
Amb l'actor i guionista Xavier Bertran parlarem del seu pas per alguns dels programes més sonats de la televisió catalana, com ara Les mil i una nits de Jordi González o Efectes secundaris amb Toni Clapés, programes on va col·laborar abans de convertir-se en el popular Vicenç a Lo Cartanyà, la sèrie que l'actor i guionista va protagonitzar i dirigir. Guionista també de la mítica sèrie Plats Bruts, aquests dies i fins al 14 de gener el podreu veure a dalt de l'escenari del Teatre Goya de Barcelona, rodejat, atenció, de Ramon Madaula, Roger Coma i Mònica Glenzel a la comèdia Conqueridors, on s'hi han instal·lat fins al 14 de gener. I per rematar programa, Jaume Borja avui a la recta final d'aquest Fabricació Pròpia per parlar-nos de l'última hora del món del cor. Per tant, agafem aire. Pocs minuts per tres quarts de tres. Encetem plana terapèutica amb ell.
Antomeu Penya.
L'Ave Fènix del Fabricació Pròpia, en Ferran Capdevila, s'ha alçat fins i tot, s'ha alçat de la cadira al sentit Antomeu Penya de fons, i és que aquest Antomeu Penya sembla que es consolida almenys per un dia més. Per tant, Uri, estem preparadíssims ja per entomar tot allò que Candela, tu estàs a punt?
No.
És que no esteu a punt.
És que és impossible. És que he vist una imatge del guió i fa una estona que estic viatjant. No, què és això?
A tu et toca sensiblement.
Explica-ho.
Va, avui serà un festival de sintonies alternatives perquè us porto notícies d'animalons. Per tant...
El racó dels animalons.
La jefa deu estar disfrutant ara mateix.
Mira,
a casa.
Mira, jo avui anàvem a dir que el Xavier Bertran és l'home de les mil veus, però tu també et postules com a candidat a convertir-te en l'home de les mil i una veus.
Tant bo tingués el talent que té Xavier Bertran al dit petit, ja seria feliç. Avui parlarem de superanimals, perquè s'ha fet viral un vídeo d'un senyor que ha ensenyat a conduir el seu gos, com podeu veure en el vostre guió.
Què vols dir? Però sí que està el gos al volant.
Sí, sí. Dieus, és una foto, és un muntatge. No, és un vídeo. És un vídeo que corre per les xarxes. El vídeo podem veure com el cànid, jo diria que és un retriever, Candela, tots confiem.
A veure, tampoc sóc tan especialista.
Bueno, però...
Amb gossos conductors?
Sí, amb gossos conductors. Però sí, em fa tota la pinta, eh?
Retriever, en català seria llaurador? Labrador?
No ho sé.
Castellà?
Tu digue-li gos, retriever.
El d'escòtex.
Sí, exacte.
Aquí ens entenem. Sí, el del paper de vàter.
Ara. Condueix el que sembla una pick-up, aquestes furgonetes americanes.
Això sí, va amb el seu millor amic, no?
Al
seient de copilot.
Sí, va de copilot.
I hi ha un altre gos al mig, que costa de veure,
ai, sí,
perquè és de color negre i la fotocòpia està en blanc i negre, però hi ha un altre gos abraçant el copilot.
I els dos sembla que estan dormint.
Sí,
molt tranquils mentre el cànid condueix. També apareix en el vídeo conduint una moto amb ulleres de sol i auriculars de moderno. Són de color rosa, això no ho aprecieu.
Una mica com Top Gun.
Això ja no ho trobo... això ja no ho trobo tan bé, perquè no es pot conduir amb auriculars.
No. No.
I menys una moto, home.
En cap
pobret,
cas.
Potser això li posen pel soroll, perquè potser la moto, no?, el motor de la moto va molt fort.
Que no
l'espanti. Clar, és veritat, perquè tenen molt bona vida els gossos, clar.
No el definiria aquest senyor com una persona preocupada pel benestar del seu gos.
No, jo el definiria que no està preocupada pel seu benestar.
No, tampoc.
Ni per la seva seguretat.
Exacte, és el que estava.
L'home, com a veieu, està assegut al darrere del gos, agafant el ca amb una mà i amb l'altra, amb el que és un pal selfie, literalment una branca.
Però fet d'un tronc.
És una branca amb l'smartphone lligat a la punta.
Però d'on ha sortit aquest home?
No ho sé, i desconec si està viu, perquè realment és molt perillós el que fa. A priori, ens pot fer gràcia veure un gos conduint un cotxe. Entenc que el vehicle deu ser automàtic, perquè el gos no pot canviar les marxes.
No, però la moto...
L'embragament.
Però la moto no, eh?
No, la moto, clar, o sigui, com... Si no tens el dit prèmsil, com dones gas?
Això és... No ho sé.
Però això és un vídeo?
T'ho prometo, és un vídeo, és un vídeo. No, no és una foto, és un
I
vídeo.
I es veu que el gosset dona gas.
Tranquil·líssimament com el gos va tirant.
Sí, sí, intrigant. Sí.
Però clar, si el gos no ha nascut per
clar,
conduir...
Clar, estava pensant en la pota del gos, no?
Clar.
Que no
pot agafar
no
gas.
Pot agafar
no,
gas.
Clar.
Falta el polze.
No pot jugar al futbolín, per exemple, tampoc. El gos, perquè
mira,
tampoc pot fer el joc de canell.
Clar, un mastí, encara, perquè té aquella ungla aquí dalt, que no li serveix per res, però mira, potser amb un cop de...
Força pots agafar el gas i...
Arribar, però...
Si el gos no ha nascut per conduir,
no.
Si no estem parlant de Lewis Hamilgos... Hosti. El més probable és que hi hagi hagut un nombre totalment innecessari d'intents previs i, evidentment, tots fallits. I quantes clar. Vegades s'ha hagut d'estimbar aquesta gent per aconseguir aquest nivell de condició?
Mira, a mi, mentre no s'estimbi el gos, ell que s'estimbi les vegades
clar,
que vulgui.
Clar.
Quin disbarat. Oh.
Com tots sabeu, un cotxe té xassis, airbag, cinturó de seguretat, però a la moto el xassis ets tu.
Moto perri.
He fet un treball d'investigació a la xarxa, a la recerca d'animals amb el que jo considero que són superpoders, i m'he topat amb un article molt sorprenent del portal redbull.com, i el titular diu així: Los seis animales que mejor patinan. Què us sembla aquest mega hit actual de Fofito? Patinar.
Ah, jo em pensava que també era el gos que ho cantava. Dic, com era aquests gossos? Però què és aquestes virtuts?
La coneguda marca de refrescos hipervitaminats esponsoritza competicions d'skate i de BMX, com sabeu, i ens ha fet un llistat dels animals que patinen més bé.
Molt bé.
No estem parlant d'un top 3 ni d'un top 5, és un top 6. Vull pensar que el resultat ha estat sotmès a votació per un jurat acreditat després d'un Extreme Skate Animals Festival celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona, que és on es celebren totes aquestes competicions.
Un top 6, perquè només n'hi devien haver 6, i els van posar tots 6.
Té una mica de truco, perquè en el fons això és un rànquing de vídeos casolans de gent que aparentment ha entrenat.
Com és que has tret un paper
perquè,
amagat d'altres papers? Ens estàs fent un concurs?
Farem un concurs català, sí senyor.
Oh,
no és el dia dels concursos,
avui. M'agrada molt que es tregui documents de la butxaca, com amagats, que no ens els volies compartir abans.
Perquè el primer dia que vaig fer un concurs hi havia les respostes i la Candela les va endevinar totes.
També t'he de dir que a mi, amb la notícia del gos que condueix motos i cotxes, jo ja estic acabada, ja m'has posat el...
O sigui, has dit que no ho entomaries tot?
Sí, esclar, però és que no m'ho esperava. Aquesta no me l'esperava, però bé, deixem això reposant i passem al concurs?
Sí, endavant, perfecte, va. En comptes de llegir el rànquing a palo seco, he pensat que podríem fer un concurs. Per tant, sintonia de concurs. Perfecte. Competireu, o sigui, no competireu, farem com l'altre dia, val? Intentareu endevinar això. Jo
molt
us diré
bé.
Els sis animals quins sou i vosaltres mireu d'endevinar la seva posició al rànquing.
És a dir, perdona, eh? Ara sentirem uns...
No sentiràs res, jo et diré sis noms d'animals.
Més fàcil, més fàcil. Et dirà sis animals...
Sí.
I, he de dir,
i ara no sé què més faràs.
I jo, els hem de posar en el rànquing de 6 a 1, de pitjor a millor. Qui patina? Qui creieu que patina?
El 6, el 6 patina pitjor que el número 1,
ah,
no?
Exacte. Sí, senyora. Val? Paula, t'he posat uns àudios allà que posen encert i error, en el cas de que s'encerti. O... sí, pot ser, pot ser. L'altre dia em veu sorprendre.
Per cert, deixa'm saludar a la Sandra Gómez, que ja ens acompanya. I és que ha entrat, quan ha sentit concurs,
ha entrat
corrents, perquè ella normalment és la que ens fa el concurs a nosaltres. Exacte. I té de gust de participar.
Jo vull participar, també, sí.
Per tant, Uri, sembla bé que incloem...
Home, una mica de la teva pròpia medicina,
gràcies,
Sandra.
Perfecte.
Va, els animals de la competició són un periquito...
Però sí, què vols dir, que patinen patinets molt petits?
Amb skate, sí, amb skate diminut.
Deuen ser com didalets.
O sigui, els patins són proporcionals a la mida,
Sí, sí, exacte.
Perfecte.
Un periquito, un gos, una tortuga, un gat, un hàmster i una cabra.
Home, aquí ja hi ha uns animals que tenen més agilitat, en principi, que d'altres, no?
Clar, el gatet, per exemple, jo el posaria a les primeres posicions.
Sí, bastant amunt. El hàmster, gira't amb aquelles rodes, tu, de hàmster,
també
és veritat,
tenen una certa... equilibri.
La cabra, les muntanyes...
Però estan més, com, més atontades, les cabres. Sembla que no tinguin...
No,
que tinguin aquella mirada per
amunt. És la seva estratègia de supervivència.
Bastant amunt, la cabra,
sí,
també.
Mira, jo crec que no sé.
Comencem pel número 6, val?
El pericabra.
Qui creieu que patina pitjor?
Ah,
m'he oblidat de tots els animals, també t'ho dic, no m'hauria d'haver apuntat.
Mira, apunta. Sí, exacte.
Gos, tortuga, gat, hàmster i cabra.
Sí, clar, nosaltres ara hem de dir respostes en base a una cosa totalment...
Concurs impossible.
Absurd, clar, sí, surrealista. Ara hem de dir el que creiem que pitjor patina.
Sí, senyora.
Va, doncs, diem una tortuga.
Consensueu, esteu d'acord?
Sí. No.
La resposta és... incorrecte.
No, però és que no, home, no. Tio, això és trampa. Estic col·locant-los.
Està fent els deures.
Estic fent els deures. Sí. Però què és aquesta... Un moment, un moment.
És que estan aplicades
la... No, no donis respostes. Mira, és que tinc clar, tinc molt clar com va la cosa, que és...
Juga la Candela. Val? Val. Juga la Candela.
No, juga tothom, però el que per mi, la meva aposta és... Ara diràs... Però jo el que volia és que tothom col·loqués els seus més o menys i digués... Però jo estic canviant les normes de joc. Però el que per mi és que els tres més bons, que se suposen que són el gat, el hàmster i la cabra...
Estàs muntant-ho tot, digues.
Jo els col·locaria al final, perquè són més outsiders.
Has dit cabra?
No, cabra, hàmster i gat. Cabra, hàmster i gat. Serien 6, 5 i 4. I, en canvi, els que haurien de fer-ho pitjor... Periquito, gos i tortuga, crec que es deuen quedar tònics damunt del patinet i no es mouen. O sigui, tortuga número 3, periquito número 2 i gos, perquè me'ls estimo molt, número 1. I amb això jo seria la meva aposta. Però ara revela el 6.
És impossible.
Tu què has posat al 6?
D'ordenar.
Bueno, fem una cosa.
Sí. No, fem-ho com tu vulguis, Candela, endavant, sí.
Exacte, Candela, posa tu les instruccions del joc.
Saps què passa? És que com l'Uri, quan jo faig el precio justo, també em canvia les instruccions.
És veritat, és tota la raó.
No, és veritat, a veure, fem una cosa. Diem 5 cas...
Número 6.
Número 6.
Vinga, va. Jo periquito.
Jo dic la tortuga.
Jo dic la cabra.
Error a tots. El número 6 és el hàmster. És el que pitjor patina de tots.
Tinc el número 5.
Quasi.
El hàmster.
Bueno, número 5.
Mira, jo he posat el hàmster, però segur que és la cabra.
Jo he posat el periquito.
Periquito.
És la tortuga.
Noi,
veurem una.
Però número 4.
Mira, ja ens diu que...
Sí, si entreu a redbull.com podreu
número
trobar
4, el gat.
Els vídeos.
Periquito.
Cabra.
Gat, Candela, sí senyor, encert.
És que ella...
Pum-pum per la Candela.
Fa aquell programa de gossets.
Encara no he fet res, tira.
Veritat, bueno, va, el número 3.
Número 3, qui dieu?
Tortuga.
Ja l'hem dit, no, la tortuga?
Clar, és, no, que bueno, és el que jo tenia.
Jo dic el gosset.
La cabra.
Sí senyora, cabra, pum per Sandra.
Molt bé.
Perquè hem de dir els que tenim, no els que hem canviat perquè ens ha donat la solució. Perquè és que nosaltres fem trampa.
Jo ho estic fent així, sí, la veritat.
És que hauríem de dir el que tenia.
No t'enfadis, Candela.
Home, que...
Ja ens donaran premis.
Has de canviar la repota.
Candela, Candela. Al final del joc, l'Uri ens donarà premis per tots.
Hi haurà premis
per tots.
El premi és l'amistat.
Exacte. Número 2. Va, hàmster.
El hàmster. No l'hem dit ja.
Ah, clar, però no...
Periquito.
Gos.
Periquito, Candela, sí, senyora.
Eres el jurat d'aquests Red Bull animals.
Vaig estar entrenant.
Per eliminació i sorprenentment, l'animal que millor patina és el gos. Per tant, Candela...
Uau, molt bé.
4 punts.
Ostres.
Bravo, sí,
Sí, 4 punts, gràcies per regalar-me'n un, eh? Però només he encertat el gos, el periquito i el gat.
No, ja, però molt bé.
I el hàmster hi ha estat allà, perquè l'he posat en... Sí, gràcies.
La Sandra i jo, 0.
No, jo un. Jo he dit cabra.
Ah, tu és un
tu? Jo he dit cabra.
Ah, perdona. Doncs mira,
és que amb volia... una mica de trampes, però...
Doncs ja no, jo no n'he encertat cap.
Bueno, no passa res.
En fi, cuideu.
Escolta, no m'estranya que la Candela, clar, posés ella tan or... Ella sabia que era el seu fort, que tenia possibilitats de guanyar en aquest concurs.
Jo he pensat, els àgils no patinaran bé. Perquè a mi em passa.
T'has posat sèria. T'has posat sèria. També t'he de dir que ara tinc moltes ganes de veure tots aquests animalons patinant.
Pàgina redbull.com, podeu trobar els vídeos.
No, he posat el gos en primer lloc perquè sé que fan molt bé el paddle surf.
Ah, veus?
Ostres, increïble.
I el paddle surf...
Una dada xocant.
No,
i el paddle surf s'assembla molt... O sigui, els surfistes amb què s'entrenen? Patinant.
Exacte, sí senyora. En fi, cuideu els animals, tingueu clar que no són joguines, no els feu servir per aconseguir likes ni seguidors, que això és com molt ruïn, perquè, com deia aquell anunci, ells mai no ho farien.
Patinant, ens acostem, ens anem acostant sense caure. Potser en algun moment del programa caiem, però de moment estem mantenint bé l'equilibri. Sandra Gómez, què tal? Companya d'informatius.
Aquí estem, un dia més.
Que bé. A veure, avui ens vols proposar un nou concurs?
Nou concurs musical. Avui, amb preguntes directes, tindreu tres opcions.
Ah, perfecte.
Val, ja anirem un per un. Començarem per tu, Candela, si vols.
No,
primera
no,
pregunta.
No.
Sí.
No, però,
he triat que comences tu avui.
A veure, vols canviar les normes? T'estan bé?
No. Vinga, doncs compliré les normes.
Compliràs les normes. Començarem per ella, després anirem amb l'Uri i Marta, tu... L'última, va.
Molt bé, perfecte.
Però és que ahir en el teu concurs no vaig endevinar res.
No, però avui tens tres opcions, només.
A més, ja has guanyat amb l'Uri.
Sí.
És veritat. Va, comencem amb la primera pregunta.
Val.
Musical, eh? Pot ser de qualsevol cosa. Val. És qui va guanyar Eurovisió l'any 2003? Tenim opció A, Rússia amb Never.
No em sona, fora.
Opció B, Turquia, amb Every Way That I Can.
Turquia!
Ah, que és aquesta.
És aquesta, no?
Equivocada. Bueno, no, aquesta és Turquia.
Aquesta és la turca. A veure, posem la russa, posem la russa.
Posem la russa.
Molt més rus, això.
Clar, sí, tant.
Val? Vas pensant
interessant sonoritat, però a veure la tercera opció.
La tercera opció és Bèlgica amb Sanomi. Complicat, eh?
Això és Bèlgica?
Jo que sí.
No és Turquia?
Estava pensant que Eurovisió, quan guanyes, te'n vas en aquell país. O sigui, la següent edició és en aquell país. Estava pensant, a veure si recordes el 2003, on estava jo, també, saps? Va, doncs farem la C.
Incorrecte.
La C de Candela, perquè no tenia ni idea.
Incorrecte. Llavors, quan és incorrecte, no sé si fem rebot. Voleu fer rebot? Mauri, et toca.
Això és, que estem escoltant és Bèlgica,
això
és, no?
Has dit? Això és Bèlgica, eh? Bèlgica descartada.
Tinc un record nefast, i jo no l'hagués dit, només per això. Per tant,
Rússia o Turquia?
Rússia m'ha encantat.
Tampoc. No. Incorrecte.
I això sabeu què vol dir, oi?
Rebot.
Guanyes tu per...
I no et diré quina opció, perquè ja me n'he oblidat, però la que queda, Sandra.
Que digui l'opció, que digui l'opció.
Quina opció era? A veure, quin país era?
No, Turquia.
Turquia, molt bé. Molt bé.
M'hauria encantat que digués...
Doncs mira, Candela, així són les normes.
Every way that I can. Segona va quedar Bèlgica i tercera Rússia.
Jo ja ho sabia, eh?
Has vist?
És que ets molt bé.
Aquesta és la que va guanyar.
Ets molt fan. Eurofan.
Ets eurofan.
A tope, a tope.
Vas guanyant.
Molt bé.
Sí.
Un punt.
Ja està. Anem per la segona pregunta, comença l'Uri. És, quina cançó va ser la més escoltada al món l'any 2019? Val? Tenim opcions. Opció A, tenim... Senyorita, de Camila Cabello i Shawn Mendes.
Estem parlant de la prepandèmia, eh?
2019, any de
història.
Prepandèmia, me'n recordo.
Val, bueno, tenim aquesta, és la primera opció. Opció B. Tenim Con Altura, de Rosalía i J Balvin.
Con Altura.
totes, eh?
Encara tenim una tercera opció.
Sí, espera't.
A veure, la tercera opció és Seven Rings, d'Ariana Grande.
Ostres, això?
Et sonen totes, eh?
Sí, t'haig de dir que... No, sí, aquesta és la que menys em sona, però us diré que aquests acords inicials són els de My Favorite Things, que és un estàndard de jazz.
Ja, però això no et dona punts, Uri.
No em dona punts, val, perfecte. Jo voto... la primera que ha sonat.
Senyorita.
Senyorita.
Correcte. Som ben...
Toma, ja, m'he llançat a la piscina, però...
Aquesta tenia una certa intuïció, perquè la de... Sí, perquè la d'altura crec que la va tirar... Va sortir el 2020.
Crec que era 2019. Totes són del 2019, en principi, però Senyorita més escoltada.
A mi em va arribar el 2020. No, perquè me'n recordo escoltar-la a la pandèmia.
Jo no recordo escoltar res d'això, la pandèmia.
Jo tampoc.
Sí, però la que més us sonava, la primera, no?
Sí, potser, això sí,
o sigui,
això
és
sí.
La més...
Sí. Va, i ara, última pregunta, i que, amb dos punts, no?, per si l'encerto.
Sí, va, et toca.
Per què dos
però,
punts?
Però, no, mira, ens ho inventem aquí tot. Qui va ser l'artista... Bueno, no, quin ha estat l'artista més escoltat...
A veure, formula bé la pregunta,
sí, perquè,
que és important.
Sí, és important. Artista més escoltat aquest any, 2023, a Espanya.
Ui, ja, sé, ja ho sé, eh?
Sí?
Sí.
A veure, sense que et doni opcions, qui...
El Bad Bunny.
No, ara veurem,
sí,
ara veurem.
Sí.
Ara veurem.
Tira, tira.
Tenim opció A, Bad Bunny, per exemple.
Ai, ja hi som.
Però si va sortir, qui l'havia superat?
Bueno.
Val, Bad Bunny. Opció B, Quevedo.
Per què has dit el més escoltat a Espanya?
A Espanya
no
aquest
món.
Any.
No al món.
Exacte, a Espanya.
Espanya.
Val? I
opció 3.
Opció C, Aitana. Yo quiero otra noche.
Treu això. És Bad Bunny.
Estàs segura, eh?
Ups, però és que...
Seguríssima.
Tan segura com que no puc suportar...
T'estic donant opció de canviar, eh?
Tan segura com que no puc suportar aquesta cançó.
Doncs, incorrecte!
Però és que ja t'havia dit que no era aquesta.
T'ha avisat la Candela, t'ha avisat. A Espanya, eh?
L'artista més escoltat a Espanya no és Bad Bunny?
No, és Quevedo.
No, però no, que tenia rebot i eren dos punts.
És igual,
Quevedo.
Donem a tu perquè ja ho sabies.
He guanyat.
No, perquè aquest últim valia dos punts. Hem quedat empatats.
Sí, hem quedat així, perquè jo em pensava que la sabria, eh?
Ho sento, Uri.
Ah, tu t'has encertat, també?
No, acabo d'encertar.
Va, fem una cosa. Fem una última ronda ràpida.
Fem una última pregunta.
A veure si aconsegueixo remuntar.
És que no em deixeu guanyar, eh? Tampoc guanyava, només empatava.
Però has guanyat abans, has guanyat el concurs d'abans. Llavors, anem amb l'última, eh? Quina és la cançó catalana...
Aquesta és per la Candela, eh?
Aquesta, a qui vulgui, si
aquesta
voleu.
Aquesta és a qui és més ràpid.
Sí, qui és més ràpid, eh?
Coti per coti.
Espera, no he acabat de pronunciar la pregunta. Cançó catalana amb més reproduccions a YouTube. Val?
YouTube.
Tenim opció 1, Fucking Monument, de Rosalía.
De quin any és?
De la vida. Cançó en català, val? Opció B, Coti per Coti, dels Detallets.
Mira, que demà, per cert, tenim els Roots, el productor de les Tiets.
Que és maco, això. És la cançó preferida de la nostra estudiant en pràctiques, la Medi, eh?
Sí, mira.
Sí,
un homenatge cap a ella.
No. Que és maca.
I encara tenim una opció C, que és Els dies de la setmana, de Damaris Gelabert.
Molt ben vist, això, eh? Molt ben vist.
Ostres, pots repetir la pregunta?
Quina és la cançó catalana amb més reproduccions a YouTube?
Ja ho tinc, jo també.
Com tots ho teniu, eh? Tots
com
ho teniu.
3, 2...
Però què diem?
La resposta.
Lletra o número?
A, B o C?
És igual.
A, B o C? L'ordre de la cap, eh?
Vinga.
3, 2,
1...
C! Dilluns, dimarts,
dimecres... Correcte. Marta, Candela, la C.
Ai, que bé, Candela, mira, l'hem encertat.
Doncs ara em guanyes tu.
Si és possible
no.
Que tots,
sí, perquè...
tots els pares hagin
exacte.
Rebassat el títol de Rosalía, que van ser total, moltíssimes
totalment.
Reproduccions.
No et sé dir ara quantes en són, eh? Però són...
No sé, més de milions, milions de milions.
Els nens volen veure a la pantalla i la majoria d'adults ens conformem sentint la cançó, possiblement.
La de Damaris Gelabert seria com a Baby Shark, però nostrat, no?
Exacte.
Nosaltres... Mira, et dic quantes reproduccions, sí. Que ho acabo de buscar. Digues. 228 milions de 228 milions de reproduccions.
Això són molts quartos, eh?
Això és
jo pensava
Money
que eren tantes, però ara...
Això és 200 milions de reproduccions? Mare meva. En fi, impactant.
Qui ha guanyat, llavors?
Nosaltres...
La Mar ha guanyat ella. Has guanyat un altre cop?
Bueno, és que saps què passa? Que no sé com hem quedat amb aquesta última...
Sí, perquè jo només he fet dos punts.
No? Sí, però n'has guanyat un de doble.
Que són els únics que he fet.
No, que n'havies fet un
no,
abans.
No, no, no.
Ah, i tu ara n'has fet un?
Sí, per tant, empat. Tu tres, jo dos.
I tu no t'ho guanyat jo.
Ah,
no,
sí, no, guanyat, no, molt bé.
És el teu dia sort. És el teu dia sort. Sandra, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Va, nosaltres marxem a publicitat i a la tornada, ahir.
Què?
Penúltima hora de l'actualitat. Avui, cita obligada, repetim, no podíem no fer-ho, Buffalo George, Can Buffalo George, per veure si continua en moda zen, que el vam trucar l'últim dia i estava... Bueno, havia acceptat amb...
Sí, resignat, no? És
exacte,
la paraula.
Exacte, amb, sí, amb esportivitat aquella,
aquesta
derrota contra el Girona. Veurem com ha encarat aquesta derrota.
Tu has començat el programa dient que hi havia, s'aproximava tempesta.
Sí.
Vull dir que el Buffalo jo crec que deu estar a l'ull de l'huracà.
Mira, doncs el convidarem a fer d'home del temps i que ens digui veure això com acabarà. Va, nosaltres sorrem ara.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge a la Marató de 3CAT.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ja sabeu que el Fabricació Pròpia, per cert, passen 2 minuts de les 3. Anem bastant bé,
sí,
perquè fa puntualitat. Entrem a una zona de perill.
No sabem què pot passar ara.
Perquè aquí a la Fabricació Pròpia tenim un seguit, ja ho sabeu, de corresponsalies repartides per a tot el territori. En tenim una de molt especial, ja sabeu, a la Bodega Pepeta, on acostumem a trucar els dilluns, després del cap de setmana doncs, de futbol. Però veient la desfeta i envers, hem cregut necessari, imprescindible, fer-li un truc. L'última vegada ens va sorprendre, abans ho dèiem, molt amb aquesta anàlisi fred i tranquil de la derrota del Barça contra el Girona, i avui necessitem que algú ens ajudi a digerir aquesta derrota, i per això ens preguntem si trobarem la versió Buffalo Zen o ens trobarem amb
Buffalo
aquell
infern.
Antic Angry Buffalo. Buffalo George, des de la Bodega Pepeta, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Estic envoltat d'italians. Estic d'italians ara mateix.
És una dada, és una dada.
Això no, és, això no sabem si és zen o és infern.
Però per, és a dir, per elecció teva o és que ells han vingut a tu? Com ha anat això, Buffalo?
Clients, són clients. Però és que, aprofitant això, és que els italians ara volen el Barça perquè és dèbil i és un rotllo. M'entens o no? Hasta clar. Els italians volen el Barça, ja.
Clar, clar, clar. Inters i companyia prefereixen el Barça. O sigui, el Barça ha quedat com el rival més dèbil de la Champions ara mateix,
correcte,
no?
Correcte, correcte. Però ja no m'enfado, ja no m'enfado.
Que bé.
Perquè ja és una rutina que tendeix a cada vegada anar pitjor. Mm-hmm. I acabaran, el que jo vaig dir fa un mes i mig o dos, que el Xavi se'n va fora, no?
Xavi, el problema...
Aquest és italià?
Exacte. Quin italià més catalanitzat?
Aquesta és l'opinió que regna a la papeta, a Búfalo, que el Xavi ha d'anar al carrer?
I durant el partit és que no hi havia ningú clar. Que no volgués que el senyor Xavi marxés.
Clar.
Els jugadors fan... el que el Xavi intenta que fa... M'entens o no? No ho aconsegueix, no li fan cas. No li fan cas, ja. Li han pres el número, que es diu. Li han pres el número. Ja no ho arreglen, això. Ha de marxar, aquest senyor.
Clar, com veu viure ahir el partit? És a dir, hi havia... Clar, perquè més el Barça va començar perdent per un gol que va arribar al minut 2, si no m'equivoco. Ràpid. Després hi va haver aquell gol al minut afegit, que era l'empat, i després, als últims compassos del partit, el 3-2 de l'Anvers. Com veu viure totes aquestes pujades i baixades des de la Josefa?
Ja estem desinflats, ja no ens emprenyem perquè ja estem desinflats, ja sabem el que passarà aquí, perquè aquí hi entenen molt de futbol al meu local.
Clar.
I què ha de passar?
Pues va passar el de sempre, però accentuat, que els jugadors improvisen, no hi ha... la defensa ja no parlo, però bueno, això, la defensa es treballa durant la setmana. Clar. Aquí no hi ha treball ni hi ha res.
Què li va passar a Oriol Romeu?
Ui...
Bueno, pobret, és que aquest senyor arriba al Girona, comença a jugar i tot de cop desapareix. M'entens o no? Aquest tio, quant temps feia que no jugava, clar? És que no pots fer, que has de mantenir una línia. El Madrid, la Real Societat, els que juguen i guanyen, mantenen un equilibri que nosaltres no el tenim.
Això ens ho diuen Minguella cada setmana, que hi ha d'haver un equip titular, que tothom recorda les alineacions dels equips històrics i que a dia d'avui no sabem qui juga i qui no juga. Bufalo, sabries dir en quin moment de la història recent del Barça has perdut la fe en l'equip? Que ja estàs resignat a aquestes derrotes i ja no et fan mal?
Bueno, perdona, no, és que jo vaig perdre la fe amb el Barça quan va marxar Messi.
Val. Moment capital.
Ja fa bastant de temps, ja.
Punt d'inflexió.
No ha hagut revifalla. Aquí no ha hagut milloria des de marxar amb Messi, que és el que més o menys arreglava els partits i que els continua arreglant a Amèrica. Llavors, no, aquí ningú arregla el tema, un tema puntual, però la línia no... Bueno, i també des de que ha arribat el Xavi, perquè aquest tio no ha fotut res. Ve de Qatar i què ha fet? Va guanyar la Lliga perquè la va perdre el Madrid, però nosaltres no l'hem guanyat.
Clar. Demà...
Soc crític perquè soc de les poques persones que l'altre dia veia al diari i al Google els possibles entrenadors, i jo això ja ho dic fa dos mesos que ho estic dient, que el tema és el Márquez imminent i després o el García Pimienta o l'Arteta.
Sí, senyor.
És que no hi ha... El sistema és aquest, l'esquema de ioga, llavors... No sé què estan esperant.
Uh-huh. Quanta gent éreu ahir a la Pepeta, seguint aquest partit del Barça? Búfalo, més o menys.
No, uns 40.
Uns 40. Hi havia algú que encara respatllés o donés suport a Xavi Hernández? O era, o hi havia
no.
Majoria absolutíssima de gent que creia que això, que havia d'anar al carrer?
És majoria. Això no... És majoria.
Majoria. Per cert, Búfalo, demà sorteig de la Champions a les 12 del migdia. Dilluns, em comenten. Sí. Sorteig de la Champions, 12. A veure quin rival t'agradaria que ens toqués.
Bueno, a mi, és que no sé, és que el Copenhague es pot eliminar. El Copenhague es pot eliminar ja.
Jo veiem com és del pati.
Però, bueno, la Lazio també està molt malament, però bueno, vull el Copenhague.
Vale. Però, queda dit.
Aquest equip fa por ja.
Clar. Clar. A veure, no sé com tens els italians, què han vingut a fer? És a dir, han vingut a dinar, han vingut a fer un aperitiu? Què et demanen aquí els companys d'Itàlia?
Mengen estàndard. Vull dir, mengen el que hi hagi. No són de la pasta i tal. No.
Ara.
Tens limoncello o no, a Búfalo, per servir-los al final de l'àpat?
Perdona?
Si tens alguna ampolla de limoncello per fer allò uns xupitos...
No. No, no, aquí a Limoncello no el treballem, aquí treballem la ratafia.
Ratafia, clar que sí, sí, clar que sí. Sí.
Doncs mira, pots servir-li a ratafia i a la propera connexió Buffalo et preguntem i ens comentes si quina rebuda ha tingut la ratafia entre el públic
això,
italià,
dilluns.
A veure si els agrada.
Segur que el canvien.
Clar, home, oi tant.
Ho farem.
Perfecte.
Molt bé. Per cert, com sempre, Buffalo, acabem amb la previsió del temps i del trànsit a aquesta hora des de la bodega Pepeta.
Bueno, pues fa calor. Ahir feia molt de fred al futbol i avui fa molta calor.
Ja, l'ambient caldejat.
Clar. I no passa ni un cotxe.
Res, tranquil·litat. Potser els italians han acordonat la zona, potser sí, perquè no, potser s'esveren.
El padre i les dues nenes, tranquil·les.
Molt bé. Buffalo George és a la bodega Pepeta. Ànims, des d'aquí tens el nostre sí. suport. I, escolta, brindeu per nosaltres amb aquesta ratafia.
Amb ratafia, sí.
Que vagi molt bé, Buffalo.
Records als malalts.
A la Mercè, la Mercè que la tenim pioca. Li traslladarem els teus records. Buffalo, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Pobre Buffalo. Però encara ho estan tomant bé. Sí. Estàs aquesta resignació, que I resignació que...
Jo veure gent tan entregada al Futbol Club Barcelona com ell, que s'ho pren d'aquesta manera, em fa reflexionar que jo m'ho estic prenent molt a pit i potser hauria també de relativitzar-ho.
Saps que no podem relativitzar?
El temps.
Les notícies vintage.
El temps.
La Candela Figueres. Avui ens transportaràs a un any en què el Barça dius que estava més entonat.
El Barça estava més entonat?
Sí. No? No era així? A quin any ens transportes?
És senzill, això, eh? Vull dir, ara mateix estem al Pou. O sigui, qualsevol any que ens vulguis transportar, Candela, sigui el que
no,
sigui...
No, estava pensant, he parlat... Tinc alguna notícia del Barça? Doncs...
Jo això t'ho asseguro. Era l'any 1972, no?
Sí.
Ah, veus? És que jo tinc visions, veig el futur.
Vinga, doncs anem cap al 14 de desembre de 1972. Doncs sí que estava més entonada, Barça.
Sí,
no, és que tens tota la raó, perquè ara he fet una recerca ràpida al diari. Aquesta inici de sintonia serveix per moltes coses. Per fer violins horrorosos, sobretot els vostres, però que avui, per sort, no ho heu fet, perquè m'heu deixat pensar i buscar ràpid en el diari.
T'hem deixat el raconet de reflexionar.
I és que saps què passava el 1972? Johan Cruyff va arribar al Barça.
Home
clar que... Si no estava més entonat, començava a estar més entonat.
Era una dada que hauries d'haver tingut al cap.
Bueno, a veure, és que el diari té moltes notícies.
És veritat.
I a vegades me'n deixo alguna, com aquesta o la de la borsa. Perquè t'havia estat amagada entre les notícies de borsa que m'avorreixen molt i sempre me les salto. Perquè els esports a vegades van al final. Clar. I aleshores també van amb les notícies de borsa.
Ja
era un dijous, com avui.
Sí.
O sigui, el 14 de desembre del 72 també queien dijous. I el diari anava ple de notícies, entre elles que la senyora Renger presidia el Bundestag alemany, que havien intentat robar un pont, que un pilot d'avió s'havia equivocat d'aeroport, que les muralles de Montblanc eren l'hòstia i que les dones espanyoles es mereixien saber si el remojo és un buen complemento del lavado o és un cuento chino. I comencem pel que sé que us interessa més. S'ha de remullar o no s'ha de remullar la roba abans de rentar?
Jo ja tinc ganes per això de sentir què va passar amb aquest pont, eh?
Sí.
Estic bastant impacient.
Sí. Diria que és la següent notícia, diria que sí. Bé, ho descobrirem, el tema, no? Si s'ha de remullar o no s'ha de remullar la roba abans de rentar, a moda de preguntes, perquè he pensat, aquí avui tothom farà concurs, fes-ne un també. Llavors, començarem. Remullar la roba abans de rentar-la és o no és un cuento chino? Us he amagat les respostes, amics del guió.
Ja et dic jo que no és un cuento chino.
No és un cuento chino, tu?
Jo dic que sí, perquè com sabeu, a mi m'agradava molt el programa Cuento Chinos de Telecinco.
He pogut posar la sintonia de Cuento Chino, però va durar tan poc el programa que no està penjat ni a YouTube. Però bé, doncs la resposta Pobres. Correcta és que no és un cuento chino. Dios. Molt bé, Uri, perquè segons el reportatge, perquè és un public reportatge més que una notícia, s'han realitzat moltes proves en laboratoris i també en moltes cases particulars.
Això és que passa com amb el rentaplats, no? Que ja diuen Estuvar. Que abans de posar-lo al rentaplats, fer una remulladeta als plats sí. sempre hi va bé.
Sempre va bé. I s'ha demostrat, segons el public reportatge, que si remulles una miqueta la roba abans, obtens millors resultats. Nova pregunta. S'ha de remullar tota la peça de roba o no?
Ostres.
Ah, jo diria que sí.
Jo, la meva experiència com a pare, que hem de remullar moltes coses constantment, és que ho remullem tot.
Ho remulleu. O sigui, tots dos direu que s'ha de remullar. Sí. Doncs la resposta correcta és que no és imprescindible.
Ai, mira, Uri,
és una qüestió de sentit comú, cosa que no heu aplicat vosaltres a la resposta. Per exemple, diu que...
Rafa Palantet, no?, qui va fer sí. el concurs aquest.
El públic.
No, no, això de que no heu aplicat vosaltres al sentit comú, ho he dit jo. Per exemple, la seda i la llana no es podien remullar mai i tampoc s'han de remullar gaire les peces de color perquè poden destenyir.
Jo no havia entès això. Havia entès que la peça en si l'havies de remullar sencera,
és
no
veritat.
Totes les tipus de peces.
L'Uri es queixa de l'anunciat.
No, no, és que la pregunta és si s'ha de remullar tota la peça de roba, però ells ja et diuen que per exemple, a la seda i la llana no l'has de remullar ni un tros.
Bueno, és clar.
I que les de color, no, més val que només ho facis el tros que tens la taca. Ah,
la llana s'encongeix i et quedaria una màniga com de màniga curta i que no remulles llarga.
Ningú us ha dit que les preguntes no tinguessin trampa.
Ah, no, ja,
vinga.
Val, d'acord.
Va, vinga, més... Que sempre us queixeu. Vinga, més coses. És una costum antiquada la de remullar la roba o no?
Ostres, clar, antiquada
Ostres.
En termes de que ja no es porta. O sigui,
antiquada,
no s'hauria de fer.
Pregunta de 1972, eh?
Però a qui li interessa, això?
Antiga, antiga.
Antiga, antiga. Antiga
no, antiquada.
És que no és el mateix.
No, antiga, potser que fes molt temps que ho faci. Antiquada és que havia passat de moda. Vull dir passada de moda.
A veure, que es pregunti si una cosa està passada de moda o no, és ja que, és simptomàtic,
és que
no?
Pretén dir-te que està passada
clar,
de moda, no?
Clar.
Sí.
Jo també dic que sí.
Doncs la resposta és en absolut, no?
Quina lògica estem fent servir ara mateix.
Dos terceres parts de les dones espanyoles tenen la costum de remullar-la almenys la meitat de la bugada.
Ai, que no ho sàpiga jo, però un pare de família això hauria de saber, Uri. Estem fent mal equip.
Va, última pregunta. El remull ha de durar tota la nit? És a dir, si poses a remullar la roba, el tros que posis a remullar-la ha de ser durant tota la nit? Perquè es veu que abans només es feien les rentadores a primera hora del matí, o no?
Uri, diem que no.
Rotundament no.
Exacte. Hem aplicat el sentit comú.
Sí.
Rotundament, eh?
Sí. Rotundament sí, veig que...
No. Doncs la realitat és que no és imprescindible ni remullar ni fer-ho tota la nit.
Veus?
I llavors, clar, a mi em queda el dubte a veure què quedem amb aquest públic reportatge,
sí.
perquè al final és...
Tot és relatiu.
Tot és relatiu. Per tant, conclusió del concurs, remullar la roba, però no sempre, no totes les peces de roba, no tota la nit ni totes les parts. Vinga, va, continuem, deixem la roba i passem a un pont que van intentar robar. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río el puente. La policia d'Argentina va sorprendre a dos lladres que intentaven robar un pont sencer. El pont en qüestió era del ferrocarril, que encara és pitjor perquè pot caure el ferrocarril al riu, i estava situat a les afores de la ciutat de Sant Miquel de Tucumán.
Però és hiperambiciós robar un pont, i més sent dues persones.
Sobretot jo trobo que és superambiciós robar-lo sense que ningú... sense que ningú se n'enteri.
Fa 4 anys.
Saps? Vull dir que, exacte. Ara també et dic que no va ser la policia qui se'n va adonar del robatori, sinó que va rebre una informació confidencial que els advertia que un grup de persones estava desmantellant un pont per sostreure'l. O sigui, tu veus algú i dius... Policia, és una informació confidencial.
Estan traient les tanques de... i això se'l volen emportar.
Cargol,
van amb una bossa molt grossa, una maleta molt gran.
Diria que ho estic entenent bé, perquè és molt gordo, molt gros el tema. La policia va arribar al lloc del robatori, és a dir, en el pont, quan el grup de lladres ja portaven carregats 56 barres de ferro de 3 metres Mare cadascuna de les defenses del pont. I que, clar, com que eren barres de 3 metres de cadascuna i l'havien portat entre dues persones, només van enganxar els dos lladres que estaven carregant una de les barres, perquè la resta van marxar.
Gent ambiciosa, eh? Anem a robar... Què robem? Una senyal d'estop?
No. A l'Argentina, si t'hi poses, sí. t'hi poses bé. Va, i d'uns lladres de ponts a un pilot una mica empanat. Segurament aquest pilot també estava aprenent a volar perquè es va equivocar d'aeroport a l'hora d'aterrar. El pilot va trucar a la torre de control per demanar permís per aterrar i aquests li van dir... Aquí no. Però el pilot no tenia temps a canviar de maniobra, perquè quan tu has començat ja la maniobra de descens...
Sí, ja no hi ha marxa enrere.
Ja no hi havia marxa enrere i va dir, pues, from the lost to the river, m'entens? Sí, sí. Bueno, ho va dir en el seu idioma, que tampoc era l'anglès que he dit jo, perquè està mal dit. I va quedar a només uns pocs centímetres d'un altre avió que, atenció, el seu pilot també havia comès el mateix error, que era equivocar-se d'aeroport.
No fotis.
Que dius, o tots els pilots d'avió aquell dia estaven tontos, o els senyals aèris, perquè n'hi deuen haver com... A veure, si tenim senyals de trànsit al terra...
Gira a la izquierda.
Gira a la izquierda, a 100 metros... A 100 metros, metros, tiene el aeroporte. O sigui, per
favor,
potser
era així la senyal, 100 metres, l'aeroporte, i es van. Per cert, saps qui hagués aterrat allò que a l'avió? El gos de l'amic de l'Uri,
sí,
que sap conduir, va en moto, va en cotxe, i l'avió...
Deuen estar intentant ara mateix enlairar avions.
Sí, sí. Perquè... També deu ser inquietant entrar a un avió i veure allò que abans estàs al finger i mires a la cabina
el
i per veure quina cara fan
el
els pilots.
El comandante Perruno les
exacte.
Da la bienvenida.
En fi.
En canvi, el que estava ben posat i encara ho estaria més són les muralles de Montblanc.
Muralles, muralles de Tarragona.
Montblanc.
He estat a punt de demanar-t'ho, que em fessis a aquest...
No falta que m'ho demanis, ja m'hi presto, però...
Però després he pensat, Montblanc està dins de la província de Tarragona.
Ah, és
llavors
això.
Dic, mira, també em cola, també em cola.
Ben lligat.
El tema és que la Real Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi, que jo pensava que seria més aviat algun tema d'arquitectura, algú de patrimoni... No, la de Belles Arts de Sant Jordi, de Barcelona, conscient de la importància i la conservació dels monuments artístics i històrics del país, va fer una visita tècnica a les muralles de Montblanc per valorar la reconstrucció de les muralles. I per què s'havien de reconstruir les muralles del poble més bonic de Catalunya i d'on és la ment de l'herenda? Doncs, u, perquè van ser construïdes per Pere II el Cerimoniós, entre els anys 1366 i 1372. Bé, ell no les va construir, però allà, aleshores, quan qui les mana construir és qui les construeix.
Sí, clar, s'emporta el mèrit.
Ho va delegar, ell. Aquestes coses no ho feien.
No. Després, perquè les muralles de Montblanc eren el nucli defensiu medieval més ben conservat del país, ja el 1972.
Imagina't.
Ara tu vas a Montblanc i tenim moltes més muralles de les que teníem, perquè gairebé estan totes reconstruïdes. Però el 72, doncs, si ho comparaves amb la resta de pobles de Catalunya... també en teníem més. I es van conservar perquè vam enganxar les cases al voltant de la muralla.
Mm. Què ho saps per les ressenyes que van deixar, no? El 1366,
sí, perquè
els que anaven a les muralles.
Ja hi havia el Google. I llavors tu allà posaves el GPS, arribaves allà i després tu te'n feia les ressenyes.
Buena muralla.
I tercer, perquè les muralles protegien una vila ducal, doncs que hi havia més esglésies gairebé que cases, que això és veritat, i era fantàstica. Bé, visiteu Montblanc.
Estan ens hi has de portar un dia.
Estan patrocinant aquesta secció. No, és conya. Us hi portaré quan vulgueu. Però anem-hi més aviat per Sant Jordi, perquè encara és més festa. Va, i acabem amb la notícia més important de totes. La, per primera vegada a la història, una dona presidia el Parlament alemany.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena.
Doncs mira, em flipa, perquè justament la notícia, el titular, no posava el nom de qui presidia el Parlament alemany. Només deia una mujer preside el Bundestag, però no diu el nom, cosa que si hagués sigut el Joan, el Pere, l'Arnau, haguessin dit l'Arnau, bliblings, presideix el Bundestag. La política en qüestió era la socialdemòcrata Renger, i s'ha de dir, però, que després del titular, l'article millora una mica perquè reconeix que la senyora Renger ha arribat al poder amb tots els obstacles que suposa ser una persona ambiciosa si ets dona, perquè, clar, si ets home és normal, però si ets dona doncs malpensa, i que, a més, no gaudeix de la confiança masculina, cosa completament injustificada. Bé, un fort aplaudiment, tot i que perquè el 1972 arribés una dona a presidir el Bundestag alemany, ojalà hi hagués arribat abans, perquè les coses serien d'una altra manera.
Sí, noia, un mèrit. La socialdemòcrata Renger, doncs això, que va ser la primera dona al Bundestag, que va presidir el Bundestag...
I la segona socialdemòcrata.
Imagina't. Com a mínim, aquest diari ja van veure que alguna cosa potser no acabava d'anar bé si era la primera dona a presidir-lo.
Sí, però almenys ho van veure en el cos de la notícia.
El títol no es van atrevir.
No.
Bé, nosaltres sí que ens atrevim a anar a publicitat i...
És que som uns valents.
Sí, és que aquí qui no s'arrisca, noi, no pisca. Uri, a veure, qui ens ajudarà avui a fer la digestió?
Avui fem la digestió amb el far que ha il·luminat els concerts en directe dels darrers 40 anys a Barcelona, que és Roberto Tiers, fundador i director de la sala Sidecar.
Ràdio Estel. Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Marta Ejarque.
Sempre ens oblidem de fer la comanda a casamagí.com i és que se'ns està tirant el temps a sobre, s'acosta el Nadal i al final a veure si ens quedarem, es quedaran sense existències.
No, home, no, ells van ben sortir sempre, cap problema. Per això no has de patir.
Val. Hi ha una altra cosa que em fa patir, de fet ara en parlarem, i és que el 13 de novembre del 1982, fa tot just 40 anys, obria la sala Sidecar de Barcelona, un local mític de la nit barcelonina. Una petita sala de concert situada, ja ho sabeu, a la plaça Reial, que ha vist passar uns, atenció, 6.000 concerts. Hi han passat grans grups com el Surfing Sirles, The New York Dolls o fins i tot Pete Doherty.
I tant o més important que aquestes llegendes i moltíssimes més que hi han actuat són els milers de grups de l'escena underground que han utilitzat el mític soterrani de la sala Sidecar per catapultar-se a escenaris més grans o simplement per oferir la seva música. En una ciutat on no és tan fàcil trobar bars i sales petites que apostin per concerts de petit format, i en dono fe d'això.
Molt bé.
Com se'n diu? Persona implicada?
Ui, tant.
Del
gremi, com a baixista.
Aquesta setmana hem sabut que la sala Sidecar es traspassa i es convertirà en una cocteleria. I per això parlem avui amb en Roberto Tiers, fundador i director de la sala Sidecar. Bona tarda, Roberto.
Bona tarda, bona tarda.
Per la gent com jo, que no ens agraden els canvis i que encara tenim alguna esperança, aquesta decisió està presa, és irreversible ja.
Sí, bueno, és una decisió personal. No té relació amb el funcionament de la sala, sinó més que és una idea que portava temps madurant per dedicar-me a fer altres coses després de 41 anys al Sidecar. De totes maneres, has dit que es convertirà en una cocteleria, cosa que és certa, però mantindrà la programació de concerts, que era una de les condicions que vaig posar per marxar.
Quan es farà oficial aquest traspàs, Roberto?
Doncs el 31 de gener és l'últim dia que jo hi seré a la sala. A partir d'aquí hi haurà un impàs d'uns 2 mesos per redecorar la sala, donar-li un altre aire i tornarà a la càrrega.
Amb l'acord al que heu arribat, en principi, deies que es mantindrà la programació musical, es mantindrà també la plantilla. Tens la sensació o la certesa de que Sidecar serà una sala on s'hi podran seguir fent concerts a partir d'ara?
Sí, ja et dic, és una de les dues condicions que vaig posar, en la continuïtat de la plantilla, mantenint antiguitat, drets i tot això. Pensa que hi ha gent que portava més de 20 anys treballant amb mi, he vist créixer els seus fills i jo tinc una relació molt personal amb tots els treballadors. Llavors volia assegurar-me d'aquesta continuïtat i, clar, és un equip molt creat i format per programar concerts i per fer que això funcioni. la presència d'aquests treballadors d'alguna manera obliga a aquesta continuïtat. D'altra banda, els nous gestors estan també entusiasmats amb la idea, o sigui que per aquí no tindrem problemes.
Home, d'alguna manera els hi cau un caramelet, diguéssim, perquè la sala Sidecar ja té el públic fet, la gent és assídua a anar-hi a veure tot tipus de concerts, per tant, en principi, com es diu en el futbol, un equip guanyador no s'hauria de tocar massa.
Home, no, jo els hi deia, quan, si tu compres el Barça i et trobes el Messi, el Xavi o l'Iniesta, pues mira, aquí et trobes a la Fàtima, el Juanito, el Buki, que són una mica... l'ànima del local. Llavors, en aquest sentit, marxo tranquil.
Clar, són 41 anys que us avalen. 41 anys dona temps perquè hi hagin hagut diferents tendències, diguem, musicals, i realment el Sidecar ha sabut ser transversal, no? O sigui, potser aquest és el secret que s'hagi mantingut tant de temps, que des del rock de principis dels 80 fins als moviments més de música urbana actuals, ha passat tothom per allà.
Sí, jo crec que en un local de les mides del Sidecar, de l'aforament del Sidecar, es nota molt qui hi ha al darrere. I la gent que hem estat tots aquests anys al darrere som gent que inquieta, oberta a les novetats, i això ens ha permès des de... originalment posar grups de punks, recentment el primer concert que va fer la Musca va ser el Sidecar. La distància és sideral, però mira, el nostre lema era que mai t'avergonyeixis de cap proposta que fem. I així ha sigut. Estem molt orgullosos de la programació que hem mantingut.
Heu notat algun tipus de davallada els darrers anys, independentment de la pandèmia? Dic a nivell d'assistència als directes.
Sí que el darrer any, i com a conseqüència de la pandèmia, molts grups que no havien girat, grups internacionals, o que omplen estadis, han girat, els festivals han crescut molt, les maneres d'anar a un concert, les formes d'anar a un concert del públic han canviat, i llavors sí que hem notat que, clar, la gent no té calés per tot.
Clar.
I aquest record de la pandèmia dels llocs tancats i els llocs oberts crec que ha sigut una certa competència, però t'haig de dir que això s'ha anat resituant i de fet aquest mes tenim 3 o 4 soldaus, en fi, està anant molt bé, la gent torna a les sales.
Roberto, bona tarda. Dir-te que estem tots tocats. Des de que hem sabut aquest anunci tenim tot l'equip amb el cap una mica allò sota l'ala, perquè clar, hem passat nits glorioses al Sidecar. Clar, ara estaves tu fent una mica de repàs de tots aquests músics que han començat i que han passat doncs, per l'escenari d'aquesta sala. Clar, tu, 41 anys al cap de banda del Sidecar, per tu quina nit? Hi ha una nit allò que diguis que recordis amb especial emoció de tota aquesta trajectòria al capdavant del Sidecar?
Home, són moltíssimes, eh? I potser una que recordo especialment és la nit que vam venir a emportar els New York Dolls, perquè era un grup per nosaltres mític, i a banda d'això, perquè vinguessin, els hi vam muntar una gira per València, Madrid i tal, i la vam fer amb ells. Vam acabar esgotats. L'últim concert era el Sidecar i allò va ser com una eclosió de tot aquell moment. Jo destacaria aquest, però podria destacar qualsevol dels altres 6.000.
I, clar, nosaltres, jo ara et deia, han passat moltíssims grups, segur que molts de la nostra generació doncs, això estan tocats després de saber aquest anunci. No sé si també hi ha músics que després de saber aquesta notícia, no?, que deixaves el projecte de Sidecar, també t'han enviat missatges com de condol, de dir, ostres, perdem també una gran sala per fer directes a Barcelona.
Doncs, una, que es tranquil·litzin, que es continuarà fent, però sí que t'haig de dir, i és algo molt emotiu per mi, des de que va sortir la notícia, es va fer pública, hem rebut una allau de mails, whatsapps, trucades, de gent agraint, cosa que nosaltres, no som nosaltres els que hem d'agrair als artistes, però agraint això i oferint-se per tocar el Sidecar al mes de gener, el mes que queda, i ara realment tenim un problema de que no hi cap tothom. Però bueno, farem tres dies, els tres últims dies, molt potents, en concerts i gent de primera línia. Jo estic meravellat de la gent que se'ns ofereix.
I jo aprofito, Roberto, que tenim ara mateix en línia, per dir-te que jo vaig tocar per primera vegada al Sidecar amb els Mendets. Per mi va ser la confirmació d'un somni. Quan toques al Sidecar és com que poden passar coses molt més grans i per mi va ser molt important i aprofito per agrair-t'ho. Entens que gent com jo, per exemple, estiguem tocats? És a dir, tu l'any passat et vam entrevistar pel 40 aniversari, publicaves el llibre Este no es el libro del Sidecar, i deies que no eres una persona nostàlgica, que cualquier tiempo pasado no era mejor, però hi ha gent que a dia d'avui, o almenys avui mateix, estem pensant exactament això, que ostres, ens treuen el Sidecar, o no serà com era, o estem mig preocupats, ho entens, això?
Bueno, clar, que els canvis sempre espanten i, a més, amb el temps acabes millorant els teus records, millorant el que realment era. De totes maneres, sí que haig de dir, tu anomenaves el Mendes, per la sala han passat grups que per nosaltres són mítics, són un record entranyable, tal. Bueno, és això, no hem de caure en la nostàlgia, hem de mirar cap endavant sempre, i en el nostre cas, en el meu particular, doncs, bueno, jo em dedicaré a fer altres coses ara, ja aquesta etapa jo crec que ja he fet el que havia de fer, però la gent que queda està entusiasmada en continuar i millorar tot el que es pugui millorar.
Roberto, ha estat un plaer tenir-te aquí uns minuts aquesta tarda al Fabricació Pròpia. Deixa'm preguntar-te, recorda'ns a veure aquestes dates que has dit que hi haurà aquestes celebracions al Sidecar, que seran també un homenatge a tots aquests 41 anys de Roberto Tietz al capdavant del Sidecar. Pots confirmar alguna d'aquestes dates? Perquè allò ens les anem bloquejant a les agendes.
Molt bé. Doncs mira, seran el 29, 30 i 31 de gener, són els tres últims dies que jo estic allà. El que no et puc confirmar encara són els grups que tocaran, perquè, bueno, estem confirmant. Però t'haig de dir que són tots grups de primera línia, molt relacionats amb la sala i amb els que hi ha molt carinyo, a banda de que és algo molt maco, gent que ha començat allà, que han triomfat molt, que toquen els grans festivals, que se'n recorden i volen agrair aquells inicis. Per nosaltres és el millor que ens podia passar.
Home, encara que no confirmis cap nom, si de cara és garantia, no ens ha fallat mai, per tant, cap mena de problema.
Ens reservem, 29, 30 i 31 de gener, Uri.
Allà estarem, cada dia.
Estarem atents que no t'agafis festa cap d'aquests tres dies.
Que no colarà, no?
Roberto Tietz, ha estat un plaer, fundador i director de la sala Sidecar, i ens retrobarem, Un dels tres dies ens deixarem caure per aquí, o fins i tot els tres, ens deixarem caure algun vespre pel Sidecar, segur, amb l'Uri. Moltíssimes gràcies i enhorabona també per aquests 41 anys de trajectòria.
Molt bé, us esperem. Moltes gràcies.
Gràcies. Després de parlar uns minuts amb aquest últim moicà, últim resistent, gairebé resistència a aquesta plaça reial, el Roberto Tietz, que, com dèiem, fundador i director de la sala Sidecar, que estarà oberta, com a mínim, sota la seva gestió fins a finals de gener. Apunteu-vos a l'agenda, 29, 30 i 31 de gener es preveuen concertassos en aquesta mítica sala, com dèiem, de plaça reial. Nosaltres anem a publicitat i a la tornada Elena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i també de l'Esport a Blanquerna. Amb ella parlarem del tema del moment, la intel·ligència artificial i també el bon ús de les xarxes socials. Fins ara.
Ràdio Estel.
posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Va, que si escriviu a Google 2023, l'any de, i deixeu que el cercador us completi la frase, la primera opció que us sortirà és 2023, l'any de la intel·ligència artificial. I la veritat és que sí, feia temps que sabíem que era i que se'n parlava, però no ha estat fins aquest any que la intel·ligència artificial ha aterrat oficialment a les nostres vides amb aplicacions com el ChatGPT, entre les més famoses i utilitzades. Ara també fa uns dies Google presentava Gemini, la seva aplicació, la seva intel·ligència artificial, però també hem vist cartells de festivals fets amb intel·ligència artificial o, fins i tot, hem sentit el jugador argentí Leo Messi parlant en un anglès perfecte gràcies també a la intel·ligència artificial. Una eina amb un potencial tan gran que la Unió Europea s'ha afanyat en regular amb una llei pionera que vol garantir-ne el seu bon ús i que estableix també prohibicions i obligacions als sistemes d'intel·ligència artificial en funció dels riscos potencials i del nivell també d'impacte del seu ús. La intel·ligència artificial, doncs, ens porta beneficis i riscos en tots els sentits i també en tots els àmbits. I avui, com que és un tema molt vast, volem conèixer quins són i com afecta en l'àmbit concretament educatiu. I ho farem amb la Elena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport a Blanquerna. Elena, bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Marta. És un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
I benvinguda al Fabricació Pròpia. Em sembla que ja havies estat aquí en una altra ocasió. Avui hi ha hagut un canvi de cadires. Però és això, la improvisació. Aquí no anem amb intel·ligència artificial i, per tant, hem d'improvisar, no? I, per sort, bé, encara hem de venir a la ràdio quan ens toca. Com a professora, Elena, a veure, havies experimentat mai tu una revolució tecnològica tan gran com amb la intel·ligència artificial, no? Perquè sí que és cert que es diu... Bueno, sempre n'hi ha hagut de canvis, no? I sempre hem evolucionat, però aquesta irrupció de la intel·ligència artificial potser és una cosa inaudita.
Sí, probablement jo crec que ara estem vivint una cosa molt diferent, tot i que, com tu deies, hi ha molts canvis, el que passa és que els tenim ja molt integrats, no? Els que ja tenim una edat, jo crec que ja hem vist passar... no? Molt, en aquest cas moltes tecnologies, com per exemple al seu moment doncs, els ordinadors, la internet, no? Després els mòbils i de la manera com van irrompir les nostres vides, però jo crec que sens dubte la intel·ligència artificial, intel·ligència en aquests moments ens porta a una revolució tecnològica, no? Porta una revolució tecnològica de les més importants del segle i fins i tot m'atreveria a dir que queda queda molt per veure. És a dir, jo crec que encara estem als inicis. Han d'arribar moltes més novetats. Mm.
I això sempre fa una mica de por, Elena, allò de dir, ostres, cap on anirà això? Aquesta incertesa de no saber ben bé fins a quin punt la intel·ligència artificial pot anar guanyant espai i lloc a les nostres vides. Sí que és veritat que a vegades això ens fa por saber o no saber precisament fins on anirà. Ara parlàvem també del ChatGPT com aquesta gran aplicació, però dius que n'hi ha moltes.
Sí, sí, hi ha moltes. De fet, nosaltres el primer que ens ve al cap quan parlem d'intel·ligència artificial és aquest, el ChatGPT, no? Però darrerament estem veient que hi ha molts recursos, moltes eines que ens permeten fer, doncs, des de cercar, bueno, com textos, a crear imatge, crear vídeos, crear presentacions, fins i tot pàgines web, i a l'instant i al moment, no? Quan parlem, en aquest cas, del ChatGPT, estem parlant d'un tipus d'intel·ligència artificial que se n'indiu generativa, que és un sistema capaç de poder-nos donar una resposta a preguntes i instruccions, no? I que, a més, va aprenent, que això és el més sorprenent, probablement, o el que ens té més sorpresos. Però després, com tu deies abans, doncs, al Google tenim el Google Bard, tenim el Microsoft, en aquest moment el Microsoft Bing, i totes aquestes eines i recursos que van sortint i que ens van sorprenent cada dia. És que m'atreviria, anava a dir cada setmana, però és que m'atreviria a dir cada dia.
Clar, l'altra gran pregunta, clar, és com tot això revoluciona l'àmbit educatiu, perquè, és clar, és un dels, no?, i més veient aquests dies també aquestes xifres de l'informe PISA, no?, que ens han alertat a tota la societat. Clar, què implica això per tot el sistema educatiu, la irrupció de les aplicacions d'intel·ligència artificial?
Clar, a mi m'agrada veure-ho sempre, Marta, des d'una òptica positiva, no? És a dir, òbviament que hi ha riscos, però mirem, cal que ens ho mirem des del repte que això ens aporta. I en aquest cas, als docents també ens donen moltes possibilitats, no? Uh-huh. Pensar que tenim al nostre abast recursos de tot tipus, des de la creació, com dèiem abans, de material en diferents formats, fins a activitats, no? Partir sempre d'una base. I jo crec que això és el que realment ens ha d'ocupar en aquests moments, no? Pensar de quina manera tots aquests recursos i aquestes eines ens poden ajudar en el nostre dia a dia a l'aula. I no enfocar-nos tant, probablement, en evitar-ho o en prohibir-ho o fer com si no hi fos, no? Jo crec que en aquest sentit seria molt més, per nosaltres, no?, molt millor poder-nos enfocar en aquesta part positiva.
Uh-huh. Creus per això tu, clar, aquesta és una pregunta una mica fora de guió, però tu creus que estem preparats com a societat realment per aplicar-ho sense saber ben bé quin és l'abast de tota aquesta tecnologia tan inquietant?
Sí, sí que estem preparats, en el sentit de que, òbviament, davant de qualsevol canvi, el que hem de procurar és ser crítics i reflexionar sobre això, no? Veure, òbviament, com dèiem abans, doncs, ser conscients dels riscos, ser conscients dels reptes que tenim al davant, dels perills, però a la vegada està oberts a aquest canvi i està oberts a que les possibilitats que això ens està oferint.
Mhm. M'ha agradat molt això que has dit, de ser crítics, que és complicat avui en dia.
Sí,
amb aquesta allau també d'informació. Clar, pel que dius, sembla que estiguem davant d'un peix sense espines, però si la Unió Europea, que abans comentàvem, no, n'ha regulat l'ús, és que alguna cosa també deu tenir.
Òbviament, sí. Com a educadors se'ns plantegen molts dubtes i tal com ha de ser, no? Perquè ens hem de qüestionar de quina manera la intel·ligència artificial ens pot ajudar i quin ús li volem donar, quines aportacions creiem que pot tenir directament a l'aula, quins són els beneficis que pot aportar en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Però tant els docents, jo de vegades no ho dic, però insisteixo, tant els docents com també els nostres alumnes, perquè ells l'utilitzen, m'atreviria a dir que fins i tot molt més, no? Però tot això, sento reiterar-me, no? Però tot i això des d'una postura que estigui basada en aquest pensament crític que ens porti a investigar, que no donem tot per vàlid, sinó que primer, doncs, veiem que ens pot anar bé i que no ens pot anar bé. Sí. Tampoc cal fer-ho des de l'assaig i error, sinó ja amb una construcció prèvia, però bueno, aquí en tenim el gran repte.
Uh-huh. Està bé, és interessant el que dius. De fet, és aquesta potser reacció automàtica, no? Que quan hi ha una cosa nova, tendim a tenir-li primer, no? Tenir-li por, i després ja, mica en mica, anem refredant, anem racionalitzant, i al final, bé, potser veiem que realment no és tan perillós o té més coses bones de les que ens pensàvem. Clar, tu ara ho apuntaves, sembla que les noves generacions sempre vagin un pas per davant en aquest ús de la tecnologia. No sé si, una mica apuntant on tu deies, el repte més gran és de cara als educadors, més gran que pels alumnes, no?
Sí, els alumnes, de fet, ho han incorporat d'una manera accelerada. O sigui, jo l'altre dia a classe, per exemple, els demanava qui fa servir, no?, el ChatGPT. I, bueno, primer els hi feia com cosa, no?, aixecar el braç, però després, òbviament, no, vaig dir, va, aviam, sigueu sincers. I no va haver cap mà que no estigués aixecada, és a dir, tot el contrari, no? Al final, el que veiem és que ells ho han integrat d'una manera molt natural i accelerada. I nosaltres, potser sempre, els docents anem com a una altra velocitat, amb un altre pas, però que a la vegada també està bé, perquè també pot ser que ho fem des de la prudència, des d'aquesta reflexió i, com deia abans, no el fet de fer proves i no passar res, que no és el cas, sinó que abans de fer-ho tindreu molt clar perquè ho fem. I una altra qüestió molt important, que crec que també això ens pot ajudar, no només amb el tema de l'IA, sinó amb altres temes, és el fet de poder trobar espais en els que puguem intercanviar opinions com a docents, en els que puguem compartir experiències i que uns ens inspirem als altres, poder arribar a acords i anar tots a la una.
També estava pensant, doncs, la importància avui en dia que té... Quan un és docent, no?, com és el teu cas, la importància d'estar al dia de totes aquestes tecnologies que també et permet, no?, com a tu, com a experiència pròpia, saber ubicar i trobar-li, o saber-li trobar el suc i també donar aquesta visió pedagògica als teus alumnes, no?, que no és només saber conèixer a la perfecció aquest temari, sinó també ser molt conscient del context i de l'entorn.
Exacte, correcte. És a dir, jo penso que, no, és com forma part de la nostra tasca, i hem d'estar actualitzats, hem de saber el que està succeint, què passa, amb quines problemàtiques es poden trobar els nostres alumnes, com els podem ajudar i acompanyar, no, en fer front a tots aquests riscos i tots els perills que se'n parla tant, però també a la vegada com els podem acompanyar i ajudar a utilitzar aquests recursos per tal que els afavoreixi, no?, i que sigui, doncs, molt, que sigui útil per al seu dia a dia.
Clar, aquest repte que planteja la intel·ligència artificial, tant pels professors com pels alumnes, no és únic, i és que darrerament, clar, també s'estan qüestionant molt les xarxes socials i la seva influència en els nostres joves. Deixa'm dir que avui també hem llegit aquesta notícia del Ministeri d'Educació, que proposa prohibir directament el mòbil a primària i a l'ESO, també al pati i al menjador, que, clar, vosaltres estem parlant d'entorn universitari, però et volíem preguntar com valoreu aquesta mesura també a les universitats i què en penses de tota aquesta... Fins i tot es parla d'addicció, no?, de les xarxes i dels telèfons mòbils.
Doncs mira, Marta, t'agraeixo molt aquesta pregunta, perquè realment hi ha una preocupació no només per part dels docents, sinó també per les famílies. Les famílies ens fan arribar constantment, no?, aquesta preocupació que tenen, i veuen que els seus fills i filles moltes vegades, doncs, estan moltes hores davant de la pantalla. Fins i tot ha hagut casos també de nomofòbia, que és aquesta addicció, com tu deies ara, a les pantalles, als mòbils, que és molt preocupant. Per això nosaltres sempre insistim en que cal fer molta pedagogia, en que més que mai jo crec que no podem donar l'esquena, per tant, aquesta mesura de la prohibició, des del meu punt de vista, no aniria en la línia de poder treballar amb els alumnes i de poder fer, com dèiem ara, no?, de poder fer pedagogia amb ells, perquè en realitat és el context en el que estem vivint. Estem en una societat, doncs, que la tecnologia és present, els mòbils els portem a sobre, no?, i que l'escola no pugui treballar o que des de l'escola no es pugui treballar, jo crec que aquí és, ens ho hem de qüestionar. Val? També, òbviament, des de les famílies, eh? No només des de l'escola, perquè a vegades deleguem, però també, òbviament, des de les famílies i la pròpia societat en si, no? Perquè totes aquestes pautes, al final, també són mesures i pautes que són necessàries que tots els hi puguem donar als nostres alumnes, ai, fills i filles, no? Perquè puguem fer un ús segur, un ús saludable, de, tant de les xarxes com bueno, estem parlant ara dels telèfons mòbils, no? Però també de les xarxes. I deixa'm fer un apunt, perquè moltes vegades quan parlem de dispositius mòbils cal que parlem en propietat, no? I quan parlem de dispositius mòbils estem parlant en realitat de tots tipus de dispositius, des d'un portàtil a una tauleta digital, a un smartphone, perquè compte també quan diem prohibició dels dispositius mòbils, perquè probablement aquí estem englobant tot i no és el que realment volem dir. Llavors, a l'escola, probablement aquest ús personal no és el que ens agradaria, però sí que podem fer un ús didàctic d'aquests dispositius mòbils.
Tu parles d'ús segur, d'ús saludable d'aquests dispositius mòbils, però també hi ha l'altra cara, la cara més fosca, que fins i tot no això ha portat doncs, aquestes mesures per part del Ministeri d'Educació. En el teu cas, com a professora universitària, t'has trobat, quin seria el cas més greu que has vist d'un alumne teu a les aules?
A veure, jo, per sort, Marta, et diria, no m'he trobat en un cas d'addicció a l'aula o un cas en aquest sentit, no?, que puc preocupar d'entrada. Però sí que he vist conductes de que evidencien aquesta manca d'autoregulació, no? Com el fet, per exemple, d'haver d'estar mirant la pantalla constantment, aviam si m'arriba alguna notificació, el fet d'haver de, si m'arriba un missatge, contestar al moment, perquè no em puc esperar ni uns minuts a contestar, no? Això sí, el que passa és que també moltes vegades m'adono que ens enfoquem molt als alumnes, però nosaltres, com a adults, també ho fem, no? I segurament els oients ara en aquests moments es poden sentir identificats amb el fet de dir, és que jo moltes vegades estic a una reunió i miro la pantalla a veure si m'ha arribat una notificació o estic amb els meus amics, amb una taula, i de cop miro a veure amb el mòbil si m'ha arribat... Que aquesta manca també d'autoregulació és algo doncs, que una mica hem de fer entre tots i es tracta també de qüestions de conducta, qüestions de valors, no? Al final és també poder donar-los aquesta bona educació a la xarxa i ser exemples en aquest sentit.
Clar, per tant, caldria, no sé si és la paraula o l'expressió adequada, aquesta corresponsabilitat educativa, no? Per part de l'escola, la família i potser també la societat en general.
Totalment. En aquest un sí ben gran. Hem d'anar tots a la una, hem de ser exemples. Nosaltres també hem de poder ser coherents amb el missatge que volem transmetre. No? Si creiem que han de tenir un ús saludable, doncs tampoc podem dir-ho des de la postura de que estem constantment també nosaltres atrapats al darrere de la pantalla. No? Si volem que tinguin un ús segur, doncs donar aquests consells i orientacions de què significa, no? Donar aquest, fer aquest ús, no? Segur, saludable. Òbviament, els riscos sempre hi seran, Marta. Això ho tenim clar, el fet de que perills sempre hi hauran i també estem exposats, no?, en aquesta cara, no?, més fosca, com tu deies.
Mutamia, eh, Helena?
Sí. Però, bueno, però també hi ha l'altra cara, i l'altra cara a vegades doncs, també n'hem de parlar, d'aquesta part positiva, de les possibilitats, de les oportunitats que ens ofereix la xarxa, des de la comunicació, la col·laboració, el poder fer difusió, transferència, crear continguts, compartir, és a dir, també tenim aquestes possibilitats.
Tot això pel que fa als telèfons mòbils, les pantalles, però deixa'm acabar, ja ens queden ja pocs minuts, amb la intel·ligència artificial. No sé si creus que d'aquí uns anys estarem parlant, com ara estàvem parlant del cas del mòbil, de prohibir-la a les aules, perquè fins i tot s'han escoltat frases com els alumnes directament ja no aprenen.
Sí, jo l'he escoltat, aquesta frase, també. T'he de confessar que l'he escoltada, Marta.
L'has escoltada i l'has pensada?
No l'he pensada.
També... jo crec que ets molt optimista, Helena.
probablement sí, però certament, bueno, sent honesta, no l'he pensada. Però, a veure, espero que no sigui així. Espero que no entrem en aquest debat de la prohibició, de, bueno, de si ho hem de prohibir, si no hem de prohibir, perquè al final el que fem també és... posar molts esforços en aquest debat i crec que és un debat que està totalment desvirtuat, no? Jo crec que hem de capgirar la mirada. Com tu deies, probablement puc ser optimista, però és que de vegades també cal ser-ho, no? Per no centrar-nos només en lo negatiu. T'explico ràpidament una anècdota que em passa amb els alumnes. Els demanem que ara primer, comencen primer del grau d'educació, han de fer uns vídeos, han d'elaborar uns vídeos i han d'escollir una competència digital i han de poder transmetre un missatge. Uh-huh. Doncs normalment, per sorpresa meva, els missatges sempre quasi bé tots són negatius, en el sentit de vés en compte, compta amb aquests perills, compta amb aquests riscos, i de forma molt minoritària fan vídeos veient l'altra cara, com deien abans, la part positiva. Per això jo crec que hem de capgirar una mica aquesta mirada, ho hem de veure des d'una altra perspectiva, i ens hem de fer preguntes com ara: quines activitats puc fer jo amb el ChatGPT? Com el puc incloure? De quina manera amb una activitat la puc enriquir? Per tant, no ens concentrem tant en evitar el seu ús, sinó tot el contrari, no? Enfocar-nos més en dissenyar propostes que incloguin aquesta intel·ligència artificial, perquè és que si no estem abocats al fracàs.
Helena, has de tornar, perquè ens han quedat preguntes, com per exemple, com veus el futur pel que fa a la intel·ligència artificial, cap on anem, i a més m'interessaria saber-ho de primera mà amb tu, perquè m'agrada aquesta visió optimista que tens de la intel·ligència artificial i que sembla que costa també de trobar, no? Que ens fa molta por. Bé, anem d'anar aprenent entre tots. Helena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Nosaltres anem a publicitat i a la tornada recuperem la conversa de la Raga, que va tenir amb les Nederman. Fins ara.